Fabricació pròpia.
Salutacions, com esteu? Molt bona tarda a tothom. Com ha anat el cap de setmana? Espero que bé. Bé, canta el Ray LaMontagne, aquest You Are The Best Thing. I és que el cantant nord-americà té un estil vocal únic, ho esteu comprovant, eh? Si encara no el coneixíeu. I la lletra d'aquesta cançó, que transmet allò d'aquella persona, que és un refugi, que és casa, que et fa reconciliar amb la vida després d'un dia dolent. No sé, avui ens ha semblat interessant fer aquest exercici, no? Pensem qui és qui a la vida, no?, de cadascú, aquelles persones especials, vitamines, les que mai fallen, i potser estaria bé això d'agrair-los, no?, perquè elles, la veritat és que són tresors eterns. Comencem una setmana d'aquelles especials que fan certa il·lusió, ja que passarem de la primavera a l'estiu astronòmic i l'acabarem amb la tan esperada per alguns Revetlla de Sant Joan. Amb tot plegat, ens espera una setmana de mobilitat complicada a Barcelona. D'una banda, ja sabeu, les obres de reforma de la Rambla que comencen avui mateix, i d'altra banda, els talls per l'exhibició dels monoplaces de Fórmula 1, que serà dimecres al Passeig de Gràcia. Recordeu, per cert, que finalment s'ha desconvocat la vaga de taxis a l'àrea metropolitana de Barcelona. Informació de servei a aquesta hora que us podem dir, doncs, si no és imprescindible aquesta setmana, si heu de moure-us per la capital catalana, camineu, camineu molt, o feu ús de la bicicleta per no trobar-vos amb cap mal de cap d'última hora. De moment, però, sí que us podem dir benvinguts a la tarda de Ràdio Estel, ràdio de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3:00 a 6:00 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Vinga, va, 3 minuts que passen de 2:15 a 3:00 de la tarda. A la sotsdirecció del Fabricació Pròpia, ja ho sabeu prou bé, Marta i Jarque.
Què tal? Bona tarda. Mira, bona deixa'm tarda. Afegir amb aquesta editorial que has fet, Mercè. Aprofiteu per agafar la Renfe, perquè tu que parlaves de mobilitat, perquè justament avui sembla que han tornat a arrencar després dels robatoris de coure, i per tant, doncs mira, sembla que avui serà, aprofiteu, perquè això qualsevol dia es poden tornar a tallar aquestes línies,
sí, jo no
i us
sé,
podeu
sí.
tornar a cada casa, sí. Que no ho veus clar tu?
No,
tu això
gaire.
No ho aconsellaries
jo,
en cap
no,
cas,
jo,
eh?
Jo aneu a peu, si podeu aneu a peu o en bicicleta, que de ben segur que arribareu a on vulgueu anar. A on volem anar? Doncs a donar-li pas a la Coro. Laura Coromines, als guions.
Bona tarda, com
molt
anem?
Bona tarda, Coromines. Què? Com vas? Com ha anat el cap de setmana, Coromines?
Ha anat molt bé, ha anat molt bé. Oita, ara de cop em surt una mica més la veu, oi?
Sí.
Ha anat molt bé, el millor cap de setmana de la meva vida.
Molt. El millor cap de setmana de la teva vida?
Així ho diria, sí.
Espera't un moment. Uri Francisco, molt bona tarda.
M'interessa. Bona tarda a tothom.
M'interessa
molt.
Ja.
Clar, què ha passat?
Em van fer...
Bufar?
Em
van... Va fer bufar?
No, bufar, no, per sort, no.
Que per la veu.
No portava el cotxe, també per sort. Em van venir a detenir els meus amics i vam fer un comiat que va durar 3 dies.
Oh!
Gairebé 3 dies.
És a dir, va ser mixt, amics i amigues.
Sí, és que... Sí, sí.
No hi ha temps, no?
No, clar, vam fer tots junts.
A mi em detens 3 dies de festa i el sot. Sí, sí, ara mateix... Per mi ets una superheroïna.
Bueno, a veure, la Coro està... O sigui, clar, nosaltres estem acostumats a veure la Coro, que és font d'alegria i energia.
Sí, energia pura.
Avui no, eh?
No, està bé. L'únic que li grinyola una mica la veu, sí, però per la resta estan en perfectes condicions.
Bueno, perfectes condicions. Sí, sí, no estic malament,
Van sortint cosetes.
Em sento dèbil, sí, estic espessa.
Et sents dèbil?
Més dèbil que normalment. Ai, avui és un dilluns molt dilluns. L'altre dia dèiem que els dilluns a mi no em feien mal, avui potser sí.
Ah, veus? Avui una miqueta. Bueno.
Si necessites qualsevol cosa, Coro,
només
ens ho has de dir.
Ah, deixeu-me presentar, per favor, en Ferran Capdevila, la producció.
Adéu, guapa, adéu.
Amb la Vanessa Carrasquilla, el món digital. El José Matosas i la Paula Moreno. El món sonor, tots som, de moment, de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Quina mida de rata estem parlant?
Pues jo els hi poso entre 3/4 i 1 quilo.
Amb Mercè Raga. De 2:15 a 6 de la tarda, fabricació pròpia.
Vinga, va. Repassem els continguts d'aquest dilluns. D'aquí res, com sempre, l'altra actualitat del dia, amb l'equip del Fabricació, i després farem la digestió amb Nacho Ibáñez Cornet. Marta, perquè és el portaveu de la plataforma sindical socorristes. De fet, em consta que tu has anat a la platja.
És correcte. No m'he banyat, eh? No feia calor per banyar-se encara.
Hi havia socorristes a la platja que vas anar?
Val. Corrent amunt i avall, amb allò que porten, que és com una mena... Què et diria jo? Que és allò, una mena de flotador, però en forma de coet.
Clar.
Que no sé si allò va propulsat o no.
Platja de Girona, confirmes. Platja
és
de Girona.
Costa Brava.
Molt bé. Doncs clar, just el dia que hem conegut que la Diputació de Barcelona ha augmentat un 60% el pressupost del Servei de Salvament i Socorrisme a les platges, i com ara ho deia la Harque, ara mateix ja ha començat aquesta temporada d'estiu. Wait. I a 3/4, un dilluns més, ens visitarà en Pau Massip. Ell ens posa l'agenda al dia. Una setmana marcadíssima per tots els moviments polítics per saber qui serà el pròxim president de la Generalitat de Catalunya. I a continuació, avui amb l'agenda verificat, recordem també aquesta setmana, això també ens ho repassarà en Massip, el Tribunal Constitucional s'hauria de pronunciar sobre justament la constitucionalitat del vot delegat de Puigdemont, Lluís Puig i Ruben Wagensberg. Recordem aquesta mesa d'edat de la setmana passada que ho va aprovar. Bé, això va provocar queixes i amenaces de querelles i denúncies per part de l'oposició. Davant d'això, ens preguntem, de fet, li preguntarem a la gent de Verificat què diu exactament el reglament sobre la delegació de vot i per què tan en renou. Però ja el tenim a tocar. És que decret. Jo sí que faré escriure un decret llei que Bruce Springsteen, bueno, de fet, ja ho està fent, eh? Un cop, ja ho sé, Francisco.
No, ja apunta que diu que plaurà.
No, plaurà. Plaurà després.
Bueno, ja. Tot arribarà. Però avui, al cacau de les 4, rebrem el guionista, escriptor i director de cinema, Carlo Padial. Avui ens ve presentar, de fet, la seva darrera novel·la, es diu Contenido. Es tracta d'una sàtira sobre el món de les startups, de mitjans digitals de Barcelona i el mite de la superació personal. A més, avui també tindrem la mirada internacional aquí al Fabricació. De fet, ens la posarà el doctor en Relacions Internacionals i professor de Blanquerna, Òscar Mateos, i acabarem programa amb la bona teca d'en Pau Gascó. Avui us puc avançar, us podem avançar, que la cosa va de musclos.
Bons.
Perfecte.
Van haver-hi musclos en aquest cap de setmana?
Navalles va haver-hi.
Oh, bones, també.
Encara millor.
Ara, si t'hi trobes sorreta de mar, se't clava els queixals i fa una angúnia.
Sí, que és veritat. Angunieta. Ahir no n'hi havia.
No, va, perfecte, netes. I amb la tertúlia esportiva dels dilluns, avui amb el periodista Edu de Valle, per saber última hora pel que fa a l'Espanyol, i amb l'Àlex López. Ell és director operatiu de la revista Panenka i també és vicepresident de l'Europa. Amb ell parlarem sobre l'inici d'aquesta Eurocopa i les seves curiositats que podem descobrir, per cert, amb un número especial molt maco, molt bonic, que li han dedicat a aquesta revista de cultura futbolística. I així, d'aquesta manera, sense adonar-nos compte, arribarem, si tu vols, a les 6 de la tarda. Minuts ja que passen de 2:15, ens hi posem i el que fem cada dia és obrir Realitat Paral·lela. Mm. Vinga, va, que arrenquem la setmana amb una realitat paral·lela, diu la Harke, que crema.
Sí, abans, però, deixeu-me dir que avui és l'últim capítol de Thor. Avui potser, Mercè, sabrem qui va matar Sansa.
Però vols dir?
Tot i que realment sí, saber qui és l'assassí potser no és el més important, perquè sospito que tots els personatges que han aparegut al llarg dels capítols de la sèrie han pelat algú altre.
Carles Porta també?
Ep. Si no, el Sansa, es deuen haver carregat segur algun veí, algun contrabandista, algun càmera del Porta.
Home,
perquè,
no,
a veure, el Porta ha sortit a tots els capítols, sí. Per tant, ell com a mínim ha sortit il·lès.
Se n'ha salvat.
Però clar, la gent que hi ha darrere les càmeres, això no ho sabem. Els fans de Thor, a partir d'aquesta nit, ens quedem orfes d'assassins en potència de quilòmetre zero. Proposo al Porta carregar les càmeres i emprendre un nou reportatge de l'estil de Thor a les portes de l'estadi de Cornellà i gravar el postpartit de diumenge de l'Espanyol contra l'Oviedo, perquè, Marcel, l'ambient està molt caldejat i si els pericos perden, algun que altre arribarà a caseta desplomat. I això, vulguis que no, això també, a molts catalans, això també, bueno, és curiós. Bé, parlarem d'aquest partit decisiu, però per l'ascens de l'Espanyol, a primera, no és primera hora, parlarem a última hora.
Divisió.
Exacte, pujarà l'Espanyol o no, bueno, a primera però, divisió, parlarem Marta, a la tertúlia esportiva,
nois,
diguem.
Vull dir, a veure, o sigui, l'Espanyol, deixeu-m'ho clar a mi, o sigui, parlarem avui a la tertúlia esportiva amb l'Edu de Valle, que és la persona que més sap de l'Espanyol sí. Aquí al país, al costat de Dani Solsona, però l'Espanyol encara té el partit de tornada.
Sí, sí, sí. Sí.
No està tot perdut. Però
sí, pot guanyar, és a dir, guanya diumenge, sí. Pujarà a primera. És possible que vagi perdent la veu, eh?
Tu també.
Ai.
Mira que no, la Coro no, bueno, no estava amb el comitè organitzador
no
de la teva...
I no però s'encomana, això, eh?
Espero que la ressaca no s'encomani. Ah, emocional, eh? Parlo de la ressaca.
A veure si s'aniran posant els cabells foscos i llargs, com els de la Coro, aniré transformant. Ai. Bé, abans, però, de parlar de l'Espanyol avui, vull posar tots els focus, Mercè, a Dinamarca. Perquè tu, Mercè, ves presentant la realitat paral·lela dient que la d'avui, aquesta realitat paral·lela d'avui cremava, i ara desenvoluparé aquesta tesi. Abans, però, la primera cosa que heu de saber de Dinamarca és que si hi aneu aquest estiu, a molta gent li fa gràcia com a destí, per molt moderns que us creieu que sou, us sentireu com peces d'antiquari. Si viatgeu per Dinamarca, us convertireu en figures de lladró, perquè els danesos són molt moderns. Mercè, no sé si tu hi has anat o no.
A Dinamarca, sí.
Però gent molt contemporània, sí. Són éssers superiors, són molt guapos, van molt ben vestits, tenen una ciutat molt neta i molt preciosa, molt arreglada.
Saps que a mi no em va agradar?
Ai, no et va agradar Copenhague?
No.
Sí tu.
Has dit que tenen una ciutat, podem-nos sí. Aquesta.
Clar. Pot ser que sigui això. No ho sé. A veure, jo tinc una teoria amb els viatges. Jo tinc una teoria amb els viatges, que és que quan tu bueno, fas diversos
sí
països,
pedra,
val? A l'últim país no ens agrada tant.
Això és veritat.
Has de tornar a casa.
Noi, això em fa una ràbia, perquè...
Però ja has vist massa coses, ja has vist massa coses i massa boniques, i al final ja no et sorprèn res.
Ja estàs com bastant... No sé com dir-t'ho. Però ens va passar això i va fer molta ràbia, perquè vam fer primer Suècia i després vam anar cap a Dinamarca.
Que us va fer bo.
Molt bo.
Ah, sí, us feia bo més. No,
és el que us dic. Jo crec que és aquesta teoria, perquè, per exemple, ens va passar a Florència, que va ser l'últim lloc que vam anar també d'un altre viatge, i noia...
Tampoc et va agradar?
No. Ja ho sé, vull dir, és una de les ciutats
sí,
més
boniques. Sí, hi ha una ciutat bonica.
Sí, però bé, li haurem de donar la segona oportunitat. Bé, en tot cas.
El proper viatge que facis, comences per Copenhague.
Tal qual, sí.
La sensació, Mercè, si tu has passejat per allà, és que no fan cap esforç per molar, els hi surt de forma natural.
Això és veritat.
És a dir, aquí a Barcelona sí que si vas a algun... No? Sí, passeges per gent hipster, veus que està molt forçat. Ells no, ells ho porten de sèrie. Ja sabeu també que si aneu a Copenhague, Mercè, la sireneta també us semblarà molt petita. No sé si tu ja has anat i la vas veure.
Sí, petita.
Jo la vaig anar a veure i té la mida d'un clic de Playmobil. Bueno. Per mi no té cap... Vull dir, de veritat, no li vaig trobar cap gràcia.
Bueno, sí, què vols que et digui?
Tercera cosa important si aneu a Dinamarca,
què?
Que aquí és on vull anar a parar avui amb la realitat paral·lela, no us mengeu noodles instantanis de la marca Bulldog. perquè els estan retirant del mercat per ser massa picants.
Caliente, caliente, eo. Caliente, caliente, oa. Caliente, caliente, eo. Caliente, oa. Hace tiempo que mi cuerpo...
Haureu notat que això dels menjars picants ens està anant una mica de les mans i l'estómac dels europeus no està dissenyat per aguantar fideus amb salses que semblen carusè flambejat ni curris que podrien una vegada a l'estómac, Mercè, ens podríem propulsar a l'Estació Espacial Internacional. Estem començant a activar...
T'agual.
Una flora intestinal que la devem tenir com carbonitzada, perquè estem menjant cada vegada més picant.
Puc aportar una dada?
Per favor.
L'escala Scoville, que és la que... Scoville?
Sí, sí.
Que és com es calcula l'índex de picant.
Sí.
Ah, sí?
Sí. Això ho sé pel programa Cròniques Carnívores, que és un programa que us recomano.
Programa, o sigui, que està Paradís de les Senyores i Cròniques Carnívores.
Exacte. Val. I sobretot són coses d'antes, obsoletes.
Molt bé, no em sembla molt.
Es calcula per milions d'unitats, ja, el tema del picant.
Imagina't.
O sigui, no és una cosa de l'1 al 10.
O sigui, hi ha una inflació en el món de...
S'ha disparat tantíssim. O sigui, van començar 1, 2, 3, 100, 200, 1.000, i ara per milions.
Hi ha inflació, també, pel que...
Absoluta.
Coses picants.
No té sostre.
Jo el que diria és que hem d'acceptar que no som asiàtics, no passa res, tenim altres virtuts, vull dir, els asiàtics ho toleren molt, molt millor. Cada vegada, com deia l'Uri, són més freqüents els dibuixos de pebrotets als menús dels restaurants per recalcar el nivell de picant de plats...
Això està molt bé.
...que abans eren absolutament suportables, com ara les patates braves o els pimientos del padrón. Jo l'altre dia vaig anar a un bar, em vaig demanar una ració de pimientos del padrón i el cambrer, només de dormir el plat a la taula, se li va fondre la mà ja, com si fos plastilina.
I caben.
Però
és una novetat, eh?
Però els pimientos del padrón picaven alguns.
Un, però és que ara piquen tots i molt.
Ah. Feia temps que no picaven, jo ho trobava a faltar.
Doncs mira, ja ho tens. El picant està triomfant i això fa que els cuiners que treballen al xili no els hi tremolin la mà a l'hora d'adobar els menjars amb la seva espècie fetitxe, el que ens porta, com us anunciava al principi, a Dinamarca, on estan retirant els fideus instantanis de pollastre bulldog per ser, com dèiem, doncs això, massa picants. Es veu que menjar-ne un sobre d'aquests fideus és com menjar-se tabasco a cullerades. I això és un problema, no perquè el tabasco a cullerades foti molta angúnia, i és que els consumidors de noodles instantanis no fan fàstics a res, és un tipus de gent també que menja noodles instantanis, no per obligació, sinó per plaer. A tu t'agraden? És que mira, ho sabia.
Sí, però, Mercè, mira. Jo, a mi també, m'encanta.
Però m'encanta. O sigui, coro, no hi ha millor plat. Escolta,
aviam,
un dissabte...
Dissabte?
Oh, anar al teu supermercat de referència i t'agafes un d'aquests noodles. És que, mira, què vols que et digui?
No, jo en passar el dissabte a casa ja t'ho compro,
Poquet,
però...
Això t'ho ja has preparat.
Sí, sí, ja t'ho compro. Però poder...
Boníssim. I t'hi poses tu cosetes, i t'hi poses tal, i t'ho preparen.
Què vols dir que t'hi poses cosetes?
Pues t'hi poses, jo què sé, pues m'hi poso, no sé, pues trossets de Frankfurt, m'hi poso...
Ui, sí. Trossets de el Frankfurt? Sí, sí, sí. Que és l'especialitat de Terrassa, la barreges amb noodles extra picantes.
Sí, sí, sí. No. Delícies. Extra picantes no, eh?
Instantanis.
Clar, és que en principi no tenen per què ser picants els noodles.
Clar,
vull dir,
això és veritat. Després li pots afegir una mica de tabasc, una mica de cosa.
No, no m'hi poso res més.
Nudes,
però
els fideus.
Bé, tu també ho fas, això? Perdona,
no, jo en tot cas
fas?
Em posaria un ou potser, alguna alga, alguna cosa així. Sí.
Però Frankfurt la idea.
No, eh?
Ah, no, però te copio la idea de l'ou.
Veus?
Podríeu quedar un dia per...
Ai, tant,
com tu
quan vulguis.
A mi no m'hi convideu, eh?
Això per la veu va molt bé, eh?
Que sí, clar.
Tant, ja veuràs, que estem en faré un.
Bé, doncs aquests noodles que es veu que han retirat del mercat podrien comportar problemes greus de salut i alguna intoxicació als que el consumeixen.
Tu diràs.
I també per l'ona expansiva que deuen provocar podrien perjudicar també a la gent que el rodeja com la bomba d'Hiroshima. Vull dir, es veu que són uns noodles molt potents.
Adéu.
Els fideus als que ens referim, per si heu anat a anar a Dinamarca i n'heu dut algun de souvenir... Sí. Reviseu, són aquests, tinc la llista, això és com el trio. El primer és el Samyang Bulldog, 3, spicy and hot chicken.
El segon... que és la categoria de picant?
Sí. Ah. El segon és Samyang Bulldog 2, aquest seria un esgrou per sota.
Semblen tipus de races de gos, no?
Spicy and hot chicken.
El Bulldog.
El tercer és el Samyang Bulldog hot chicken, stew, que seria com un estofadet. Que això encara fa més angúnia, aquest concepte d'estofadet amb uns noodles instantanis. Bé, no es podran vendre més al país i es recomana als consumidors tornar-los a la botiga o llançar-los a la brossa, el que a mi personalment em sembla una temeritat, perquè ja sabeu que tot això va petar al mar i les famoses arengades daneses tampoc deuen tenir l'estómac per massa trotes, pobres bèsties. I els arriben aquests noodles... piquen com el dimoni i, pobretes, quedaran totes estabornides. Bé, Dinamarca, que per cert, Mercè, un apunt futbolístic, deixa'm dir que ahir va empatar 1 contra Eslovènia amb un gol molt celebrat de Christian Eriksen, aquest futbolista que, recordeu, va patir una aturada cardíaca a l'última Eurocopa, el partit que els enfrontava a Finlàndia, i els que vam seguir-lo, la veritat és que ens va deixar el cor ben encongit, perquè fins i tot durant uns minuts a la gespa va perdre fins i tot el pols, exacte. Un gol que certifica que el jugador del Manchester United torna a estar en plena forma i que esperem que els danesos no hagin celebrat amb un festí de fideus instantanis Samyang Buldak 3 Spicy and Hot Chicken, perquè després això encara ens portaria algun que altre disgust.
Molt bé, escolta...
No, molt bé no, eh? Això que t'agradin els noodles aquests instantanis, Mercè, no, això ja. No m'ho havies dit fins ara, bueno, i aquestes coses s'han de dir a la primera cita, eh?
Això s'ha de dir a la primera cita. Bueno, ja ho tindré en compte. 9 minuts per arribar al punt de les 3. Fem una cosa, perquè en Francisco veig que estava... Que vol dir alguna cosa.
Sisplau.
I a part venim de cap de setmana, tenim... A casa està tot bé, Vanessa...
Ara mateix sí.
Val.
Bé. Està controlat.
Està controlat.
Sí.
Val. Marina, al seu lloc...
Tot... No han trucat de l'escola Bressol.
D'acord, doncs vinga.
Tot va bé.
Va, moment de buidar el pap. Vinga, va, Caurín, vols parlar d'allò que no et pots treure del cap, per molt que ho intentis, ja sigui un tuit, una notícia, una imatge...
Sí. I m'heu fet una assistència de gol, eh? Sense haver-ho comentat.
Ah, sí?
Sí.
Per què? Cap on... Per
no... Mira... Començarem la setmana amb una nova entrega de la subsecció preferida de José Matosas, que nosaltres que no viaja con nosotros.
No! Viaje con nosotros si quieres gozar.
Ja està.
Tens clar, eh?
Feliç.
Ara ja estàs feliç.
Sí, molt bé. Sí, sí, sí.
A
sí,
veure,
sí.
Què ha passat?
Amb aquest matí, mentre es navegava per la xarxa de xarxes, m'he topat amb un vídeo a Twitter. Twitter. Que podria significar, crec, un canvi de paradigma.
Ah, sí?
Ep.
No em voldria precipitar, no voldria llançar les campanes al vol,
sí,
ni vendre la pell de l'os abans de caçar-lo, o dir blat fins que no sigui el sac i ben lligat.
Molt bé.
Però crec que som davant la primera prova que aquest espai,
sí,
que pretén recollir les fatalitats del fet de viatjar, ha començat a calar. Sembla ser que el missatge ecologista i humanista de No viaje con nosotros ha creuat fronteres, ha travessat oceans...
Carai.
I ja comptem amb els primers acòlits. És el cas de... Com ho dic, això? Bogdan, que no vol dam, eh? Bogdan95, un tiktoker amb més de 36.000 seguidors i que es defineix com a CEO de darte información de lugares turísticos de Guatemala y el mundo.
Molt bé.
Val?
Feo, eh?
I confiaríeu o no?
No,
en absolut.
No. Home, un tio que es fa dir Bogdan 95, tot el respecte.
Però els noms aquí, Mercè, poder no fan la cosa.
Ja,
però
ja,
quan
ja
et diuen que és CEO...
Sí, què vols dir? Que ja...
No és d'una empresa, eh? D'un fet en si. Darte información de lugares turísticos de Guatemala...
No, per
i el mundo.
I el mundo.
Sí, bueno.
En general.
Jo no m'ho seguiria.
Tu tampoc.
No, bueno...
O ho seguiria per evitar anar als llocs que ella em comenta. Però bé, no explica.
No et precipitis. T'acabaré dient que tens raó.
Però, perdona, i la Coro, què?
No, jo sí que hi confiaria.
Ah, mira.
Primer m'hauria de llegir, eh? I escoltar-lo. No sé si ho farem.
Crec que és una qüestió generacional.
Ah.
La Coro, al ser la més jove, potser tens... Bueno, tu, TikTok,
no
t'interessa en absolut.
En absolut.
És l'excepció.
També diré que jo confio molt ràpidament en tothom, eh?
Clar, ets de bona fe.
Sí.
Sí, sí. No, jo crec que aquest el veuries a mi, eh?
Vale, aviam.
Al seu compte hi trobareu vídeos dels seus viatges a Suïssa, Itàlia, Jordània, Holanda, briconsejos i opinions d'arreu del món. Resulta que en Bogdan95 ha viatjat recentment a Barcelona.
Ah, carai.
No ha acabat de tenir una experiència del tot satisfactòria.
Ah, coita, què ha passat?
No ha estat reeixit el viatge.
No, què ha passat? Ho diu o no?
Ho diu.
Ah, val.
Sí, clar, és que TikTok, clar, si no expliques la teva vida, no sé què explicaràs. Llavors aquest bon home...
Contingut.
Això ens ve com en ell el dit, perquè compleix el 100% amb l'objectiu d'aquesta secció i pot ser un punt d'inflexió de cara als seus seguidors a TikTok. Penseu que potencialment, ara mateix, ja gairebé 1 milió de seguidors, aquest tio en té 896.000, que podrien estar desencantats amb el fet de venir a Barcelona.
Ah.
I això és una bona notícia.
Molt bona.
Això ens interessa.
I tant.
Us porto un petit recull dels vídeos que ha penjat en Bogdan per resumir la seva estada a la capital catalana. Sí que ve a compte.
Ja.
No és tangencial,
perdona,
com de sovint.
Feia temps que no sonava, sí, també t'ho haig de dir, eh?
Bueno, vam quedar que poder un cop al mes,
sí,
doncs avui te'n tiraré 50, però ja seria això. Haig de dir que, per molt CEO de Darte Información de Lugares Turísticos de Guatemala y el Mundo, en Bogdan ha fet la ruta més previsible que es pot fer a Barcelona, sobretot si ets TikToker.
Malament, ja.
Per on creieu que ha començat?
No ho sé.
Serà la família?
Primera parada.
Sí.
Pròxima estació...
Sagrada Família.
Enllaç amb línia 2.
Són estos, la famosos grandes...
És ell?
Sí, sí.
Diu, són estes... Se sent una mica malament, però diu, són estes les famoses grades de TikTok?
Ostres, no, l'escala mecànica.
I diu, es contesta a si mateix, sí, perquè hi ha un montón de gente. Aquest bon home ha anat a la parada de Sagrada Família,
sí,
aquella que quan tu l'agafes l'escala i t'autograves,
La
Sagrada Família apareix com art de màgia per darrere teu.
Ah, val. Però ja s'ha fet famós a TikTok, això.
Sí, però això ho van prohibir, van parlar, no us en recordeu? Ara
correcte.
Ara recordo ben bé.
Sí, això està prohibit.
Això està
I ell arriba allà amb el seu palo selfie.
Clar.
Veu que hi ha gent que està... Que podia pujar per l'escala està lliure, sí, però hi ha gent que està fent cua com preparant els seus artilugis per gravar-se. Per tant, es confirma que la gent sigui la
passa
legal,
tot,
endavant amb el tema.
Molt bé.
Com a bon TikToker, se'n va directament a fer l'allò de rigor.
Bueno, clar, és que ell és el CEO.
Exacte, i si no ho fa el CEO...
Claro.
Un CEO que s'arremanga, eh?
Ui, tant.
Els CEOs estan al despatx, aquest home... Treball de camp.
A primera línia.
Treball de camp.
Molt bé, aquest noi.
Agafa el seu pel selfie i comença a pujar a les escales.
Sí.
Segona parada,
sí,
al parc que hi ha just davant de la façana del Naixement, i allà és on comencen els problemes.
Ai.
Estem aquí en la Sagrada Família en Barcelona i toda la gente peleando de que sales en mi foto, no sales en mi foto.
Ay.
Yo creo que nos hemos vuelto demasiado superficiales para una foto, en el hecho que queremos salir solos y que nadie más esté, y que el lugar, o sea, sí está bonito, está impresionante, pero ya...
M'agrada rebre lliçons i reflexions sobre superficialitat per part d'un TikToker.
Per part del CEO?
Està molt bé.
De darte información de lugares turísticos.
Diu, primer motiu per no viatjar a Barcelona. Está bonito, pero ya.
Pero ya.
Seria un motiu extrapolable, en general,
a tot
qualsevol
arreu,
lloc.
Totalment. Copenhague, també.
Imagina't que és lleig.
Clar.
Però en aquest cas és bonito, però ja.
No
però
em sembla ja un comentari gens superficial.
No, home, no.
Ell que defensa...
Aporta informació, valor, sí, senyora.
Però, o sigui, la cosa serà definir molt... O sigui, el concepte de però ja què és?
Com que no ja té més experiència de client, saps?
Sí,
de dir,
sí,
bueno, doncs la bellesa no és suficient per mi.
Sí.
Exacte. Necessito que passin coses.
Sí.
Què li passa a aquest programa? Si veieu les imatges del vídeo d'en Bogdan 95, es posa en aquell parc just davant de...
Sí.
Que, si recordeu, em sembla que va ser Mark Zuckerberg que també va venir a fer fufuding per aquí, es va fer una selfie. Allà és la típica imatge, amb la façana del Naixement just a darrere, i està a rebentar de gent que es van com separant, molestant de dir sales en mi foto. Bueno, tu també en sales en mi foto, saps?
Clar.
Gent discutint-se perquè vol la foto per ells sols. Allà. Atenció, perquè anem cap a la tercera parada. És la visita de rigor a Passeig de Gràcia i les diferents finques que són orgull i emblema del modernisme, com ara la Pedrera o la Casa Batlló. I atenció, perquè sembla que en Bogdan 95 realment no està disfrutant de Barcelona.
Ai.
Opinió no popular de Barcelona. No entiendo su turismo. Realmente es venir a ver estas casas con esta arquitectura, que sí está particular, sí está bonita, pero
está particular.
No entiendo. O sea, solo lo miro y ya. No sé. Capaz no es el tipo de turismo que a mí me gusta. Bueno, definitivamente no.
No.
Sí está bonita la casa, pero...
Pero ya.
Está bonita la casa, ¿eh?
Está particular, digo, está particular, está bonita.
Definir el modernisme com a una arquitectura particular...
No, però torna a dir, eh? Esto es bonito, pero ya.
Pero ya. Es que ell vol que passin coses i ja són pedres que no s'han mogut des del 1800. I aquí no està passant res de particular. Ja ho diu ell. Altre cop, aquesta frase recurrent de solo lo miro i ja. I acabem, com no podria ser d'una altra manera, amb el darrer vídeo d'en Bogdan, des de l'estació de Sants, on el TikToker ha pogut viure l'experiència més genuïna que t'ofereix la ciutat comtal si ets turista.
Me robaron la billetera en Barcelona.
Me robaron la billetera.
Voy saliendo del metro.
Ay.
¿Qué mierda? A mí no me gustó Barcelona, no volvería. Ya.
Noi.
Aviam, només voldria enviar un missatge d'ànims als veïns de Barcelona. Aquest pobre home ha sigut víctima d'un robatori.
Sí,
pobret.
A l'estació de Sants.
Quin costat.
Deu fer dies que no passa, això.
És l'únic que l'han robat.
Sí, sí.
Per tant, és curiós, és estrany. Benvolguts conciutadans, això ja gairebé ho tenim fet. Només és qüestió de provocar concentracions massives als punts turístics. I no farà falta que robeu carteres, deixeu aquesta feina pels professionals. Ja veureu com d'aquí 4 dies Barcelona tornarà a ser nostra.
Obrim els senyals horaris i han passat del punt de les 3 del migdia. Estàs escoltant el Fabricació Pròpia aquí a Ràdio Estel. Fem una petita aturada i ara com que s'ha posat de moda això de tallar-se el cabell i no tenir un aturador, no, Marta?
Sí.
Tu com portes el serrell?
Jo cada dia el porto més curt.
Més curt, no? Mm-hmm. Matosses també li han pres el pèl.
És que fa
pèl.
Molta calor a l'estiu.
Molt bé. I com que fa molta calor i aquesta setmana canviem ja de, diguéssim, no, passem de la primavera a l'estiu...
Sí.
Farà molta calor, per tant, tornen els tallats curtets.
Ara.
Anem cap a la perruqueria després de la publicitat.
Ràdio Estel. La teva actualitat la trobes a radioestel.cat. Segueix tot allò que t'interessa a la nostra web i estigues al dia del que t'importa. radioestel.cat. La teva actualitat sempre al dia.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
A 100 metres de tu hi viuen la Marta i els dos fills. Compagina diverses feines, però no arriba a final de mes. I recorre els bancs d'aliments com més d'un milió de persones al país. Uneix-te a Cap Llars Sense Aliments i fes un donatiu amb un Bizum al 38014 o entrant a capllarssensealiments.org. Ajuda de quilòmetre zero. La Fundació La Caixa i CaixaBank a favor dels bancs d'aliments.
Fabricació pròpia. Amb Mercè Raga.
És el meu mòbil que sona.
És el teu cunyat.
Estàs sortint en directe per Ràdio Estel que estem fent una entrevista, Miquel.
És urgent.
Consideràvem just perquè està plovent.
I Miquel, què li volies cuinar?
Macarrons de xoriço picat.
Vale, Miquel. Adéu.
Adéu, Miquel, que vagi molt bé.
Diu que se'n va dutxar, el Miquel.
Sí, no, el Miquel també està jubilat fa temps i...
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:45 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Amb Mercè Raga.
Que passant de les 3 de la tarda, comença, dèiem ara, oficialment, la temporada de calor, i per tant s'inaugura també aquesta temporada de pentinats d'estiu. La Marta, tu n'has portat ja diversos models,
sí,
no?
Sí, cada setmana intento sorprendre-us amb un estil nou.
Bueno, Marta Jarque. O el Matosses, també, que avui també s'ha tret pèls de sobre. Sí. Doncs la nostra corresponsal al món de les tendències capilars, ja sabeu que és la Sílvia, de la perruqueria aquí al costat Tisores de Sants, i per això doncs li fem una trucada de penúltima hora perquè ens expliqui cap a on van aquestes tendències, ara que comença a apretar la calor. Sílvia, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estàs, Sílvia?
Molt bé, aguantant el tipus.
Això mateix.
Que ja ha arribat.
Escolta, ara ho tornàvem a dir. Es comença a notar aquesta calor amb els pentinats que et demana la gent o no? Vull dir, la cosa cada vegada va més pentinat més curt?
Sí,
veus?
Sí, sobretot nuques, les nuques fora.
Clar,
veus? Volen nuques espajades, sí, que passen calor.
I serrells, per exemple, perquè la Marta sí que té aquest problema amb el serrell, sí, no?, que se't posa a la cara.
Sí, perquè hi tinc justament un remolí aquí davant.
Uns remolins fotuts.
Ui. Mireu, jo no recomano els serrells a l'estiu. A l'estiu fora serrells.
Val.
Fora. Perquè són un agòbio. Aneu totes amb pincetes, amb engominats,
sí,
fora.
No, i també, Sílvia, són difícils de pentinar els serrells. Vull dir, si no el tens el cabell
de
molt
dominar.
Llis, és difícil. Com que estàs tota l'estona en remull, doncs, complicat.
Exacte, doncs t'ho imagina't. La tendència doncs, són les queratines.
Molt bé.
I les permanents. La gent no vol estar pendent de si em queda bé el serrell o em queda bé el cabell. Vull clar. Anar a la platja i estar còmoda.
Això.
Amb llis o amb arrissat.
Clar, Francisco, perquè llavors, clar, la pregunta seria, no?, quins tipus de pentinats, no? Més fresquets, no sé.
Sí.
Seria la pregunta, Mercè.
Sí, Sílvia.
Digue'm.
Quins són aquests pentinats? Tu diries que són aquests arrinxolats, no?, aquestes permanents, que potser al sortir de la platja, de l'aigua, de la piscina...
Ah, i que no s'hagin de fer res, només tenen que, sobretot, doncs, esbandir-los amb aigua, clara, no posar-se sal, perquè si no tot això es converteix en un encrespat total.
No, això no ho volem, eh?
No, aigua clara, perquè molta gent es fa les queratines, perquè surt... la veritat, molt millor de l'aigua. I si no, doncs això, les permanents i sobretot ben esbandit amb aigua clara.
Val. I Sílvia, pel que fa als homes, què els hi recomanes? Recomanes?
Els homes ben rapadets, que estan molt guapos.
Deixa veure més la cara.
Aneu més polits.
I tant, i tant, i tant. Encara que de dalt el deixem una miqueta més llarg, que és la tendència d'ara... Però, sobretot, ben rapadets i...
Fresquets.
I ho posen gominats, molt fresquets.
Ui, però la gomina, Sílvia, fa allò com que encartrona, i a mi em feia, quan feia
servir... Tu t'engominaves?
Sí, poder fa 25 anys. Sí. Em feia com calor després, no sé si m'explico.
Sí, però el que passa que hi ha molts productes ara que podeu fer servir, que no cal gomina, podeu fer servir...
Espometa.
Espometes, polvets màgics que et donen forma...
Quins polvets màgics?
Hi ha uns polvos que et donen densitat al cabell.
Ah,
densitat m'interessa.
Tu pots moldejar i posar-lo on vulguis.
I la cera? Es portava abans allò que era com una cera.
La cera també. Ara no veus que aneu tots com molt ben posats?
Sí, i tant.
És perfecte per anar ben posats.
Sílvia, deixa'm preguntar-te una cosa, perquè ara que parlem de tallats masculins, ha arrencat l'Eurocopa aquest cap de setmana. No sé si ha vingut algun client a demanar-te el pentinat d'algun dels futbolistes, que... perquè això també és un clàssic,
És un clàssic, i sobretot els nens. Els nens és una passada.
Els fa gràcia.
Tots venen amb la foto del futbolista preferit.
Em pots confirmar, Sílvia, que s'ha perdut la patilla? És una cosa que em preocupa moltíssim.
Ui, això no, em sabria un greu.
No. Que va, que va.
És que veig aquests tallats que són com amb aquest degradat,
sí, de futbolista,
i perden la patilla. La patilla ha desaparegut.
Noi, no, que no es perdi, Sílvia, no et tallis, de patilles.
No, ha desaparegut. Ah, ara hi ha estilisme per tot.
Val.
Has de patir, Uri.
Això em seria greu de debò.
I Sílvia, escolta, mira, ara ens queden res, pocs minuts, però jo crec que és important, ara que aquesta setmana és l'última setmana d'escola per molts nens i nenes catalans, hi haurà moltes piscines, hi haurà molt cloro. Saps aquella llegenda, que això passa, Sílvia, aquells cabells rossos que es tornen de color verd, com podem cuidar els cabells dels nostres nens?
Saps una cosa?
Què? Explica'ns.
Que així, en petit comitè. Va molt bé el ketchup.
Què?
El ketchup? Com?
Sí.
Però què vols dir, com xampú?
No. Ah. Posar una miqueta de ketchup i treure'l.
O sigui, en quin moment?
Deixar clar. Uns minuts abans de rentar.
Val, o sigui, però perdona, Sílvia, perquè quedi ben clar. T'arriba el nen o la nena amb el color verd del cloro de la piscina i ja és el moment per posar-li el ketchup.
El ketchup.
Com si fos un McNugget.
Abans de rentar-li el cap.
Val.
Si li rentes... És un remei molt...
I li hem de deixar, perdona, que ara no t'he escoltat bé, de durada quant de temps hem de deixar el ketchup?
Un parell o 13 minuts, no cal més.
Alguna marca concreta que vagi millor?
No, va. Qualsevol. Bueno, el baratet va bé.
Doncs mira, bueno, és una bona idea.
És curiós, això.
Escolta, i pels tanyits això també funciona o no?
També funciona, també.
Ah, també?
Sí.
Bueno.
Sí. Feu servir el ketchup, que va molt bé.
Mira, I mentre el tens al cap pots anar posant, sucant-hi les patates.
Per això.
La festa.
Les parts s'empidaran a sobre, però val.
Bueno, i per acabar, com ens podem protegir del sol? Que ho has dit tu una mica, sobretot perquè, clar, entenc que la sal de l'aigua, de la platja i tal, no deu anar gaire bé als cabells, però el sol com ens podem protegir?
Amb ketchup.
Mostassa.
No. Mireu, jo tinc els cabells arrissats, soc una mica rotllo curly. Aleshores, jo tinc tendència a tenir-ho molt encrespat i molt així. Aleshores, què faig? Oli de coco a tope.
Val.
L'oli de coco va molt bé per suavitzar, per protegir, i mentrestant esteu al sol amb aquells cabells i amb el mar, el coco us protegeix.
Ah. Bueno, mai millor dit, ens protegeix el coco. Escolta, Sílvia, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Com sempre, un plaer, però et demano ara això sí, demanem previsió del temps i del trànsit d'aquesta hora, des de Tisores de Sants.
Doncs està fluid, avui està fluidet, no hi ha cap mena de cosa.
Val. I pel que fa al temps, com ho tenim?
El temps està una mica així, si no una mica un sol, una mica... Però bueno, està bé.
Fem-li cas a la Sílvia. Prenem nota de tots els bons consells que ens has donat. Sílvia, et tornarem a trucar abans d'acabi la temporada. Una abraçada ben forta.
Molt bé.
Vinga, que vagi molt bé.
Gràcies.
Adéu. Sílvia, tot un referent.
Carai, té remeis per tot, eh?
Jo he de dir, no la voldria contradir, eh? Però aquest cap de setmana...
Però jo vull dir...
No, perquè és que jo he acabat amb el cap ple de ketchup. I quan vaig entrar a la dutxa vaig tenir moltes feines, una feinada molt grossa.
Bueno, clar, quanta estona hi vas estar amb el cable del ketchup?
També és veritat.
Ella ha dit dos o tres minuts.
Sí.
Com va acabar el ketchup al teu cabell?
Perquè em van fer de reportera de guerra,
sí.
I jo havia de llegir una cosa sobre Thor. I bueno, sí que és veritat. Sí, bueno, perquè hi tenim coneguts.
Clar, és veritat.
I llavors vam entrar a la narrativa, de cop i volta.
Molt bé.
I jo llegia aquest vídeo, mentrestant em tiraven ketchup, sí que és veritat que també em tiraven farina.
Ui,
ous.
Carai. Clar, jo crec que la farina aquí té molt a dir, eh?
Amics de primeres.
Ella, sí. Si t'hi fixes, no ha barrejat, eh? Oh. Ella no ha barrejat, ha dit ketchup i prou.
Sí. No, de debò, eh? L'aigua sortia vermelleta.
Sí, clar.
I tant. Bueno, escolta...
Com a Tor,
jo no sé si anirem cap a Tor, però cap a on ens vols portar?
Mira, avui cap al 1981.
Ah, mira.
Avui no em sortiria la veu per reintentar-ho.
Si no és una alla, és una ceba.
Avui no la facis.
M'ha agradat això de reintentar-ho.
Tal dia com avui, Mercè, el 17 de juny de 1981...
Sí.
Ai, és que ja veureu, eh? Ui, no em durarà fins al final de la sessió.
Que m'ha perdut la veu.
A la comarca gironina, tot plegat era un despropòsit. Per què riu tant dels veïns de Tor i dels seus problemes? Perquè a Girona hi havia lo bo i millor.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker.
Us porto les notícies més destacades d'un dia com avui de fa 33 anys al diari Avui. Comencem per un individu que volia entrar a la discoteca, una discoteca, la discoteca Chaplins, al Pont Major de Girona. Segons sembla, aquest home es va plantar davant la discoteca amb la pretensió d'entrar-hi sense pagar. Evidentment, els de seguretat li van dir que no, que a pagar com tothom.
Per caixa.
I llavors ell va mirar de pagar donant el seu rellotge al control de seguretat. Sota la mà, eh? Sí. I picant l'ullet, com dient, ja te'n sabràs estar d'això. Però res, ni així va poder entrar. Senyal que el rellotge era pura xatarrilla. I va protestar una mica de nyinyinyi, però tampoc així va ser admesa.
Com?
De nyinyinyi. Nyinyinyi?
Allà protesteu així, a vegades, quan alguna cosa no us agrada?
Això a Girona ho deuen fer.
A la Chaplin.
Això sí que m'encaixa. M'encaixa.
Però tampoc així, o sigui, per molt que remogués per sota el nas, no va ser admès a la discoteca. Així que va marxar i dius, molt bé, una retirada de temps sempre és una victòria.
Per sempre, eh?
Però no va acabar aquí.
Ai!
Noi, que això... És que,
no m'agrada aquesta música.
Els dilluns això és molt fort.
Sí.
Aquest home més tard va tornar...
Clar, amb dos rellotges.
Devia pensar, veureu el que és bo. Es va plantar davant la sala de ball, però ja aquest cop no anava ell sol.
Ai.
Tampoc portava un gos mort per penjar-lo com el coller de Tor. Aquest cop anava amb una destral. Es va plantar allà davant del control de seguretat.
Amb una destral?
Destral, així mateix. Va repetir el seu... Sí. Va repetir el seu desig. Volia entrar igualment al recinte amb to amenaçant, esclar. Mentrestant, els de l'interior de la discoteca estaven marxant, perquè tu diràs, aquesta persona pot entrar, però escolta'm, què hi fotrà amb una destral?
Res de bo.
Perdona, però la gent de la discoteca van veure que entrava amb aquesta destral.
Aquells que surten de fumar. I llavors avisen a tota la resta.
Clar.
No va arribar a entrar, això és tot. La Policia Nacional va arribar a temps, el va detenir i va passar a disposició del jutjat del districte. Ximpom.
m'ha passat, això, eh?
El què?
Anar d'estral?
Jo corria un vespre per Gràcia.
Què t'ha passat?
Amb un amic.
Sí.
I allò que, bueno, ens acomiadàvem i anàvem cap a casa, sí. I ens va venir un home que no semblava... Li faltava un bull, directament. Ens va demanar tabac, vam dir que no fumem, i al cap d'una estona jo marxava, i em ve el tio, encaputxat, i em treu una mena de tomahawk, aquelles destrals índies.
No, no, sí. No.
Portava la fulla de la destral amb una mena de funda de ganxet.
Com?
Era una cosa entre...
Maquíssim.
Sí, entre absurda i hostil.
Sí.
I em va dir, soy un caballero templario.
Ui.
I, vinc a cobrar-me el meu. Jo volia tabac i no me l'has volgut donar. Bueno, jo vaig estar com discutint amb ella a uns metres de distància, es va cansar i va marxar per on va venir. Però m'ha inventat una destral.
Carai.
Ostres, tu.
Això és fort, eh?
Però quin saber està, eh?
I quin poder de convicció.
Bueno, jo anava caminant enrere mentre parlàvem.
Vas fer algun comentari de la funda de croixet?
No, aquí jo crec que m'hagués jugat el tip.
Jo crec que, Harky,
em vaig intentar-lo avorrir.
Que en aquests moments... Clar, el millor és...
Era de colors,
eh? Marxar ràpid.
És que no sé si me n'hagués pogut estar, jo, de dir-li.
No, però això...
M'hagués fet tanta gràcia.
Mira, això pot ser la diferència entre la vida i la mort.
Ja saps que això m'has de demanar consell a mi sempre.
Bueno, però en aquestes situacions, Mercè...
Truca'm, envia'm un WhatsApp.
Però en aquestes situacions també...
Sí, home, sí, perquè...
Estem parlant de segons.
No, clar.
Caballero Templario, espera un moment.
Templario.
Però tu ja sempre estàs alerta del telèfon? Per si truco jo.
Per si tu truques, sempre obert.
Val.
24/7. Espera't un moment, perquè a qui se li acut no li pots fer aquest comentari, pobre home, que vols que et faci mal.
Mira, ho faré si tu,
digues,
quan vas a caminar, abans d'anar a caminar i de posar-te les sabates, em truques a mi.
Compte-hi.
I a l'hora de fer fideus d'aquests instantanis, també,
potser... Abans de ficar-li al Frankfurt.
Truca'm.
Aquell mateix dia, el 17 de juny de 1981, era notícia també el robatori d'una motocicleta a Salt. Resulta que la policia gironina va detenir el municipal. És que aquí he posat la policia mundial i he pensat, ui, això...
Bueno, la policia del món.
Un organisme superior.
Que podria ser,
Sí, no, bueno, això...
No, però té caire que sigui municipal,
Mundial gironina.
Mundial gironina.
Perquè Girona és tot un
Mira que Girona és l'orgull aquest gironí,
sí,
però...
És
un bon
sí. Resulta que va detenir el José Huesca Morales, de 37 anys, conegut com el Jumillo.
El Jumillo?
Per haver comès el robatori.
Té pinta de ser el que li va treure la navalla a l'Oriol.
Tota la pinta. Navalla no, d'estral.
Doncs resulta que el detingut es va endur la moto, tot aprofitant en el descuit d'un veí de Salt, però en comptes de tocar el dos de seguida, es va estar durant tot el dia donant voltes per Girona i Salt mateix, amb aquesta moto.
Clar.
Que com se t'acut, val més que marxis lluny, que no et quedis a casa, però és que resulta que aquell dia va fer 120 quilòmetres.
Oh, carai!
Pels carrers de Salt i Girona.
Mare meva!
Al vespre, el propietari del vehicle el va reconèixer clar i va avisar la policia municipal, ara sí, perquè detingués el lladregot. Els policies van localitzar la moto i l'home, que estava esmorzant a dins d'un bar, va confessar que havia robat el vehicle per anar a fer el vol.
Clar.
I llarg, que el va fer.
El vol de 120 quilòmetres.
Exacte, o sigui que l'objectiu complet i a passar la nit a la garjola. I us porto una tercera notícia que explica que van robar dues cambres fotogràfiques a Lloret de Mar. Un turista alemany que es trobava estiuejant a la Costa Brava va ser víctima d'un robatori a l'interior del seu vehicle, d'on sostragueren una cambra, repeteixo, i material fotogràfic de dins, valorat tot plegat en 400.000 pessetes.
Carai.
També a Lloret, aquell mateix
dia...
Això
són quartos, eh?
Sí.
Molts calés.
A Lloret també van robar una altra cambra fotogràfica de l'interior del cotxe, també casualment d'un altre alemany. La cambra, en aquest cas, estava valorada en 2.100 marcs.
Perdona una cosa.
Hi ha un patró aquí, eh?
Però per què és una cambra fotogràfica?
Què és una cambra fotogràfica? Doncs no ho sé, segurament es van equivocar. Però ho mencionaven tants cops, o sigui...
Sí, ho tenen tan clar.
Una cambra fotogràfica és un fotomatón.
Un habitacle fotogràfic.
Però no crec que la gent em porti un fotomatón al maleter.
Una cambra el que acostuma a ser és una petita habitació al qual se li han tapat totes les escletxes i entrades de llum per evitar que es faci mal a substàncies químiques, el paper i tot el material del revelat fotogràfic.
Molt ben explicat.
Sí.
Sí.
Tot això de qui surt?
Del coco.
Avui que està tan fresc.
Sí. Avui té un mèrit.
A cambra, en comptes de càmera, potser no és tan gros, una simple confusió. Jo sóc, de fet, de les que parlant també dic coses que no són. Samarreta i mascareta les confonc sempre.
Oh, carai.
Ah, sí?
Sí.
O sigui,
l'altre
quan tu
dia,
vols dir samarreta, dius
mascareta.
Mascareta
i al revés. I clar, per mi el confinament va ser terrible.
Clar. Si foties una samarreta als ulls.
Va sortir al carrer amb una samarreta al cap.
Que només ho dic.
Ui, en tinc moltes de samarretes a casa, no veig el problema.
I podies dir que t'has deixat la samarreta a casa.
Així mateix. A Bagà hi ha una dona, que ens estimem, però que sempre que em veu em diu que estic esterilitzada en comptes d'estilitzada.
Ostres, no, res a veure.
I fa un temps em va explicar que el seu home estava malalt, que li havien trobat fongs als digitals.
Ah, molt bé. Pobre dona, tu.
És que els digitals...
Ai, Déu meu, els digitals. Mira, parlarem de digitals avui, però de contenido, amb el Carlo Padial. Això serà el cacau de les 4. Avui, per cert, amb la Marta. A veure, 10 minuts que ens separen de 4 ja de la tarda d'aquest dilluns. Dèiem que ens fa il·lusió aquesta setmana, perquè aquesta setmana, tot i que hi ha complicacions pel que fa a Barcelona, de mobilitat, arriba Sant Joan. Jo no sé si vosaltres sou de Sant Joan o no.
Molt.
Sí?
Moltíssim.
Sí, de celebrar-ho.
Sí, home, i tant.
Bueno, no sé si sou de celebrar-ho més en petit format o amb molta gent.
Celebrar-ho.
Tot més millor.
Sí.
Val. I tu?
Jo sé. Jo, mira, saps què passa? Que m'haig de cuidar, Marta Jarque. M'heu de cuidar bastant perquè aquesta setmana jo vull arribar dijous. O sigui, el meu objectiu ja no és Sant Joan, sinó arribar dijous.
Què necessites?
Llavors,
No, dic que el Sant Joan és després, vull dir que no hi has de patir.
No hi has de patir, vull dir. Però sí, jo sóc de celebrar-ho bé, prou bé. Mira, jo saps què? I em coneixeu prou bé. Jo m'acoplo tots els plans que vinguin. Vull dir que si és de petit o gran format.
Només em sap greu pels gossets, pobrets, que passen malament.
Sí, ens ho ha explicat la Olma aquest matí. Teniu tota la raó, els veterinaris. És veritat que ens ho han explicat. Però a tot això, per què us ho explico? Doncs perquè ha començat també aquesta setmana ja, de fet ja fa unes setmanes, aquesta campanya d'estiu. Per tant, la gent té ganes d'anar a la platja, té ganes de banyar-se al mar, però els socorristes, Marta Jarque, tenen moltes coses a dir.
Exacte, de fet, els socorristes també ja desfilen per les platges. Ahir els que vam tenir doncs, l'oportunitat d'anar a alguna de les costes catalanes ho vam poder veure. Sembla, però, que no n'hi ha prous de socorristes. És una de les queixes d'aquest col·lectiu i per tot plegat avui parlarem amb el Nacho Ibáñez, que és portaveu de la plataforma sindical SOS Socorristes.
Doncs vinga, petita aturada i tornem.
Ràdio Estel.
A 200 metres de tu hi viu la Isabel. Està jubilada i per poder esmorzar cada dia recorre els bancs d'aliments com més d'un milió de persones al país. Uneix-te a Cap Llar Sense Aliments i fes un donatiu amb un Bizum al 38014 o entrant a capllarsensealiments.org. Ajuda de quilòmetre zero. La Fundació La Caixa i CaixaBank a favor dels bancs d'aliments.
Com cada any i amb la il·lusió de sempre, al Forn Mistral preparem les nostres coques de Sant Joan perquè passeu una revetlla ben dolça amb els vostres. De fruita, crema, llardons i cabell d'àngel. Vine a buscar-les a Ronda de Sant Antoni 96 i al carrer Astúries 35 de Barcelona. Més informació a fornmistral.com. El diumenge 23 de juny estem oberts.
Arriba la calor i amb ella els riscos per la nostra salut. Per això, com la Teresa, cal que seguim aquests consells. Beveu aigua freqüentment, encara que no tingueu set.
I cuideu els avis que se la beguin.
Feu servir el protector solar. Esteu-vos a llocs frescos.
I no sortir de casa quan fa calor.
Busqueu sempre estar acompanyats. I si us trobeu malament, demaneu ajuda o aneu al vostre cap. Aquest estiu, siguem més llestes i més llestos que la calor.
Apa, adeu, feu bondat.
Generalitat de Catalunya, sempre endavant. Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
5 minuts i seran 3:45 de la tarda. Som, com deia la Mercè, a les portes de l'estiu i amb aquesta calorada que ja ha començat a inundar Catalunya, sí que és veritat que fa calor, però no fa aquella calor tòrrida, per exemple, que teníem l'any passat a aquestes alçades de l'any. Molts ja estem inaugurant la temporada de platja. De fet, durant els últims caps de setmana ja ha entrat en funcionament el Servei de Salvament i Socorrisme de les platges d'arreu de Catalunya i de tot plegat avui en volem parlar amb el Nacho Ibáñez, que és portaveu de la plataforma sindical SOS Socorristes i també socorrista de platges del Baix Llobregat. Nacho, bona tarda, com estàs?
Què tal, com estàs? Muy buenas tardes.
Molt bona tarda. Em sembla que ja vam parlar amb tu la temporada passada. És un plaer tornar-te a saludar, Nacho. Sí que és veritat que l'altre dia us vam veure manifestacions a plaça Sant Jaume, perquè hi ha certa inquietud en tot el col·lectiu de socorristes. No sé si teniu previsions o com es preveu aquesta temporada de platges a la costa catalana.
Bueno, como tú decías recién, este fin de semana ha sido como un recordatorio del calor, ¿no? Y de que de repente las playas estuvieron plagadas de gente nuevamente y se acabó un poco la tregua que el clima le estaba dando a la mayoría de los ayuntamientos de aquí de Cataluña, que parecen haberse olvidado, ¿no? Que existe la afluencia turística, que los usuarios y las usuarias bajan a la playa, pero en realidad, por más que la gente se lo olvida en las oficinas, pero la realidad de la playa es muy concreta. Es decir, desde Semana Santa en adelante, porque tuvimos un mes de mayo con muchísima calor, tenemos afluencias muy importantes en las playas del litoral catalán. Lamentablemente, muchas todavía no cuentan con servicios de salvamento y socorrismo. Es decir, pese al calor y a la afluencia, pese a que ya hemos tenido un buen número de muertes por ahogamiento que podrían haberse evitado,
sí,
todavía hay ayuntamientos que no tienen servicio y eso se debe justamente a que no hay ninguna normativa en toda Cataluña que establezca ni la obligatoriedad del servicio, ni cuándo debe comenzar, ni cuándo debe terminar. Entonces, hoy por hoy estamos en esta situación de abandono, de indefensión. Fuimos a la Plaza San Jaume la semana pasada, como lo hicimos también el año pasado, como vinimos reivindicando desde el año 2018, y lamentablemente seguimos sin encontrarnos con ninguna respuesta concreta.
Clar, per tant, Nacho, deixa'm preguntar-te, perquè sí, com tu bé apuntaves, l'any passat ja vau fer protestes, reivindicacions, de fet us vam donar suport des d'aquí, des del programa, des de Ràdio Estel. No sé si heu aconseguit alguna cosa, és a dir, si heu fet algun pas endavant per millorar aquestes condicions laborals de tot el col·lectiu de socorristes.
Bueno, es una pregunta excelente. Aprovecho el espacio para agradecer que ustedes desde Radio Estel presten atención a esta problemática, tanto el año pasado como este. Estamos como colectivo muy agradecidos. Del año pasado a este hemos conseguido un avance muy importante, que es que hemos logrado firmar, luego de arduas negociaciones con la patronal del sector, el primer convenio sectorial de socorrismo en playas, ¿sí? Que es un convenio histórico para Cataluña, porque es el primero, y es el primero de toda España en lo que refiere a socorrismo en playas, ¿sí? Existían otros, por ejemplo en Baleares, uno que es de playa y de piscina. Este es el primero que es estrictamente de socorrismo en playas, y es un reconocimiento profesional muy importante. Establece, además de las categorías y las funciones que tenemos a la playa, establece un aumento salarial muy significativo. Pero bueno, el problema que tenemos ahí es, bueno, dos aristas. El primero, que frente a la firma de este nuevo convenio han aparecido algunas empresas piratas que han ganado licitaciones en distintos ayuntamientos catalanes y no lo están respetando, es decir, no le están pagando a las y los socorristas lo que toca por convenio. Y el segundo problema con el que nos hemos encontrado es que, debido a que no hay una normativa que establezca una temporalidad aquí en el litoral catalán, ayuntamientos que quizás destinaban un presupuesto para cubrir, por decir un ejemplo, 3 meses de temporada, ahora que hemos conseguido unas mejoras en las condiciones salariales, destinan exactamente el mismo presupuesto y han recortado la temporada y entonces brindan un servicio menor. Por eso siempre hemos reivindicado, y es lo que estamos llevando a la Plaza San Jaume, es que existe una normativa en Cataluña, como existen en otras comunidades autonómicas, por ejemplo, en Canarias, que haya un servicio obligatorio de socorrismo con una temporalidad definida desde la Generalitat para que los ayuntamientos tengan unas reglas claras y no vayan cambiando temporada tras temporada de acuerdo a las buenas voluntades, a los presupuestos, o hace más calor o menos calor, porque en el medio no solamente se está jugando con el trabajo de las y de los socorristas, sino que se juega con la vida de las personas, porque no empezó el verano y ya hemos tenido una gran cantidad de muertes por ahogamiento que podrían haberse evitado si teníamos los servicios de salvamento y socorrismo.
De fet, aquesta setmana va morir ofegat un home de 65 anys a la platja de Santa Margarida de Roses. Per tant, com tu bé deies, sí que doncs, hem de seguir lamentant víctimes a les platges catalanes. Nacho, deixa'm preguntar-te per... deies tu, d'aquest primer conveni sectorial, el primer d'Espanya, remarcaves això i ho posaves també en valor. Comentaves que un dels problemes encara és aquests pressupostos que destinen a l'Ajuntament als serveis de socorrisme i l'altre, aquestes empreses pirates. Ens pots donar més detalls de com funcionen aquestes empreses i com pot ser doncs que això no estigui estrictament regulat?
Bueno, justamente como no hay una buena regulación del sector, lo que aparecen es distintas empresas que vienen incluso desde otras comunidades autonómicas, traen socorristas que quizás no conocen la normativa aquí en Cataluña y producto de que existe esta falta de regulación, quizás están trabajando y les presentan el convenio sectorial viejo. Es decir, es un problema de regulaciones que obviamente como plataforma sindical estamos atacando, estamos haciendo las denuncias a Inspección del Trabajo correspondientes, pero siempre el gran problema del cual partimos es la falta de respuesta y de regulación por parte de la comunidad autonómica.
Clar, perdona, Nacho, però de quants socorristes estaríem parlant, diguéssim, que no segueixen aquesta normativa establerta amb el conveni? És a dir, en tot Catalunya, no sé quants socorristes, no sé si tu com a portaveu de la plataforma sindical em pots confirmar quants socorristes hi ha a tot Catalunya i d'aquests, quins estarien, diguéssim, gestionats per empreses privades? Perdona, piratas, no privadas.
No, bueno, eso justamente es una reivindicación que estamos construyendo en este momento. No tengo un número concreto, porque justamente como hay ayuntamientos que todavía no han comenzado, producto de la manca de regulación autonómica, tenemos ayuntamientos donde todavía ni siquiera comenzó el servicio. Entonces, conforme va comenzando en cada ayuntamiento, el día que puede y cuando quiere, después de San Juan, el primero de julio, quizás después de Semana Santa, y es todo un gran arcoíris o un Frankenstein, depende como uno lo quiera ver, el salvamento y socorrismo en Cataluña, hay que hacer un trabajo de hormiga sindical, ayuntamiento por ayuntamiento, contrastando las nóminas y demás, para que eso suceda. Esta situación, que la estamos paliando como podemos a nivel sindical en esta situación, ¿no es cierto?, podría resolverse si hubiera una voluntad política de parte de la Generalitat de decir, vale, perfecto, la ley 08-2020, que ya se sancionó, ¿sí?, y que establece que el Departamento de Territorio es quien debe regular el socorrismo en las playas catalanas, no se ha aplicado. Y nosotros el año pasado, después de ir a la Plaza San Jaume, tuvimos una reunión con la consejera de Territori, que nos explicó que bueno, que esta situación era novedosa para ella, porque en realidad antes las y los socorristas dependíamos del Departamento del Sports, pero bueno, y en realidad también en la cotidianeidad con quien más trabajamos es con el Departamento de Interior, porque claro, coordinamos siempre es con Protección Civil, es con Mossos, es con Policía Local, es con el SECAT, con el SEM, es decir, estamos en contacto con distintos puntos de la administración pública, pero ninguna establece claramente cuándo empieza el servicio, cuándo debe terminar, cuántos socorristas tienen que estar en las playas, qué playas están descatalogadas por distinta peligrosidad, por afluencia, cuántos metros debe haber entre cada punto de vigilancia, si ese punto de vigilancia debe ser una torre que nos proteja del sol, que tenga protección UV, que tenga vidrios polarizados, como creemos nosotros que debe ser, o si se puede vigilar desde una silla bajo las inclemencias del sol y exponiéndose al cáncer de piel, como ha pasado con distintos socorristas, ya con un fallo del Tribunal Supremo. Entonces, mientras no haya en Cataluña una normativa clara que establezca la temporalidad, la cantidad de socorristas y la infraestructura con la que debemos trabajar, esto es una situación tremendamente precaria, que las primeras personas que la sufren, y esto queremos ser muy claros, son las personas que se bañan, y no solamente el turismo, ¿no? Que el turismo es un motor muy importante, ingresaron 20.000 millones de euros a la Generalitat de Cataluña, bueno, a la Comunidad Autónoma de Cataluña, el año pasado por turismo, sino también a las personas que viven en ayuntamientos que dan al litoral catalán, que son 69, que hacen uso de las playas desde el calor, repito, a partir de Semana Santa. Los ayuntamientos cobran parking, tienen la capacidad hotelera funcionando a tope, pero no tienen un servicio de salvamento y socorrismo, y además obviamente nos golpea como sector laboral, que estamos muy precarizados y que trabajamos muy pocos meses
Nacho, deixa'm preguntar-te, perquè clar, tu ara estàs parlant d'aquestes reivindicacions, no, de tot el sector dels socorristes, que hi estava pensant, potser sou un dels pocs sectors que d'alguna manera teniu cert recel a fer vaga, no? Perquè això posaria també en risc la vida dels banyistes, no? Suposo que també sempre esteu en aquesta diatriba de què fer, perquè si us decidiu per protestar i deixar de fer la vostra feina, que teniu tot el dret de vaga, no? Posaríeu precisament en risc això, la vida de tant turistes com gent local que vulgueu dir de les platges catalanes.
Es muy bueno lo que tú señalas, porque es realmente eso. Nosotros somos personas que realmente amamos nuestro trabajo, que lo hacemos con mucha pasión, que hemos estudiado, nos hemos formado, entrenamos diariamente, nos actualizamos sobre protocolos de reanimación cardiopulmonar, sobre cuáles son las mejores formas de aplicar oxigenoterapia. Es decir, realmente sentimos mucho esta profesión y no queremos llegar a esa altura, ¿sí?, de tener que hacer una huelga y dejar las playas desprotegidas. Yo te quiero mencionar que en el año pasado se hicieron alrededor de 7.000 rescates en el litoral catalán, con casi 950 evacuaciones en ambulancias coordinadas con el SICAT, con el SEM. Es decir, es un trabajo muy de primera línea de emergencia. Y bueno, lamentablemente, si seguimos sin respuesta por parte de la Generalitat, quizás tengamos que llegar a ese punto, ¿no es cierto? Pero estamos intentando que no suceda. Por eso fuimos a la Plaza San Jaume, por eso ahora estamos preparando una nueva jornada reivindicativa en todas las playas del litoral catalán, es decir, ya no solamente concentrarnos en el centro del poder político de Cataluña, sino mostrar en la playa diariamente lo que pasa, porque es algo de todos los días que los usuarios, las usuarias que nos conocen, que nos ven trabajar, se acercan y dicen: qué barbaridad, cómo puede ser que trabajen así, que estén aquí en esta silla expuestos al sol, las inclemencias del tiempo, que tengan que trabajar en enfermerías sin agua corriente, sin electricidad. Es decir, es algo que debería cambiar rápido, solo se necesita voluntad política, y confiamos que con esta organización y esta presión sindical lo vamos a conseguir. Nos tienen que escuchar y darnos una respuesta.
Com a mínim nosaltres, Nacho, des d'aquí, des del Fabricació, us donem veu i confiem, doncs, que efectivament les institucions us acabin donant la raó en aquestes reivindicacions que ja fa anys que demaneu. Deixa'm acabar, ens queda mig minut, Nacho, però l'any passat, quan comentàvem aquestes xifres esfereïdores de morts a les platges catalanes, tu comentaves que un dels motius era que els banyistes no tenien por al mar Mediterrani, no? I que molts dels morts, doncs, fins i tot eren turistes, no? Que es pensaven que el Mediterrani era un mar completament inofensiu, no? I que no s'esperaven aquestes corrents internes que a vegades, doncs, són tan fortes. No sé si creus que aquest patró seguirà repetint i si el canvi climàtic està afavorint, doncs, que aquestes corrents cada vegada siguin més fortes.
Vale, perfecto. Bueno, gracias por el espacio y por recordarlo también. Sí, aquí en el Mediterráneo muchas personas, turistas y personas locales también, ¿no?, que piensan que quizás no hay ningún peligro. Nosotros aquí tenemos, cuando sopla fuerte, por ejemplo, el Levante o el Garbí, tenemos un oleaje muy considerable, tenemos corrientes de retorno, tenemos irregularidades en el terreno, es decir, se realizan una gran cantidad de rescates acuáticos producto de las corrientes y del oleaje. Entonces, tener cuidado a la hora de meterse al mar es algo fundamental que explicamos y que le pedimos a todo el mundo que, en primer lugar, tenga en cuenta el código de banderas, que es nuestra primera prevención, ¿sí? Y que, en segunda instancia, cada vez que se acerquen a la playa, se bañen cerca de un puesto de vigilancia, y si tienen algún socorrista o alguna socorrista cerca, le puedan preguntar sobre las condiciones del mar en ese día, porque también son muy cambiantes debido al mar de fondo, debido al viento, debido a distintas cuestiones de la topografía de la playa en cada región. No es lo mismo el Baix Llobregat que el Delta del Ebro, que la Costa Brava. Es decir, en cada sitio hay complejidades. Y bueno, repito, las y los socorristas somos cuerpos profesionales destinados a la emergencia acuática, que estudiamos, que nos preparamos y que nos gusta lo que hacemos. Entonces, quien pueda y quien quiera acercarse es fundamental, y lo repito una vez más por las dudas. Cuando tengamos una normativa que establezca una buena cantidad de puntos de vigilancia, podremos desarrollar al máximo la principal tarea nuestra, que ya no es el rescate, que no es la reanimación cardiopulmonar, sino que es la prevención, es decir, previniendo, evitamos muertes por ahogamiento diariamente.
Hem parlat amb el Nacho Ibáñez, que és portaveu de la plataforma sindical SOS Socorristes i també socorrista de les platges del Baix Llobregat. Nacho, bé, espero que totes aquestes reivindicacions arribin a bon port perquè pugueu seguir fent la vostra feina doncs, amb tota seguretat també per gaudir dels banyistes. Que vagi molt bé la temporada. Nacho, una abraçada.
Vale, muchísimas gracias, una abrazada para ustedes y bueno, seguiremos en contacto porque las y los socorristas de aquí de Cataluña no descansaremos hasta que logremos poner al socorrismo catalán en el lugar que se merece. Muchísimas gracias.
Doncs nosaltres, breument a publicitat i de seguida tenim el Pau Massip amb nosaltres amb tot el resum del que ha de venir aquesta setmana.
Ràdio Estel. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana amb el Club Nous Amics i RT Cultural. Coneixerem Florència, Arezzo, Siena, Pienza i molt més sota els llums nadalencs d'aquesta regió màgica d'Itàlia. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana. Vine a aquest viatge amb preus especials pels membres del Club Nous Amics. Entra a nousamics.cat o truca al 93 122 67 00. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Després d'haver fet la digestió, 4 minuts que em separen de 3 quarts de 4 de la tarda. Pau Massip, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Tant els trets al darrere, eh?
Allà vam. La Paula sempre està a punt.
Ui! Veniu, a veure.
No vull provocar...
Ja estàs aquí provocant, ja vens a provocar.
No, de debò, però veig que l'editora té alguna queixa amb la tècnica.
Una només? Escolta, com tenim la setmana? Perquè venen per totes bandes, eh?
Sí, sí, vull dir... Sort que al final és Sant Joan i farem foguera, foc nou.
Exacte.
Perquè és una setmana molt carregadeta políticament amb l'amnistia i amb el nou Parlament. Amb el nou Parlament per dues qüestions, perquè demà el nou president del Parlament, Josep Rull, de Junts, comença una roda de contactes amb els partits, que és el procediment normal i habitual, per veure quins candidats, quins partits tenen compte més suports per poder fer una investidura. Però, a la vegada, o sigui, és una mica amnistia, Parlament i tribunals, perquè... això aquí a Barcelona, això demà, dimarts, però dimarts, demà a Madrid, hi han dues reunions. Una és, es reuneixen la Junta de Fiscals del Suprem, que són tots els fiscals que treballen al Tribunal Suprem. Això per què? Perquè els quatre fiscals que van participar en el judici del procés, el famós judici que va acabar... amb la condemna d'Oriol Junqueras, Raül Romeva, Quim Forn, etc, etc. Doncs els quatre fiscals s'oposen a aplicar l'amnistia. No ho veuen clar, consideren... S'agafen com si diguéssim... La llei d'amnistia té diversos elements que no són amnistiables. Un d'ells és no, a Europa no es pot amnistiar... la corrupció, per dir-ho així. La corrupció com a tal no existeix com a delicte, la malversació de diners públics.
Sí.
Llavors, els fiscals ara argumenten que per organitzar el referèndum de l'1 d'octubre, els polítics independentistes catalans van malversar diners públics europeus, i llavors per això no els hi poden aplicar aquesta amnistia. En el judici això no va sortir en cap moment. Se'ls va condemnar per malversació, però no perquè fos per fons europeus. Era malversació de diners públics i ja està. Llavors, el fiscal general de l'Estat, el senyor Álvaro García Ortiz, diu que s'ha d'aplicar l'amnistia, que aquests polítics entren dins els supòsits de la llei i, per tant, se'ls hi ha d'aplicar.
Fins i tot que si ells es neguen poden arribar a apartar-los, o sigui, clar, el fiscal en cap.
Això és el que t'anava a dir ara, amb aquesta nova època de...
Bueno, ell és el cap.
El retorn de les cartes, ara s'estan intercanviant documents. Llavors el fiscal general de l'Estat, el que tu deies, els hi va dir, no, ho heu de fer, sí o sí, jo sóc el jefe. Llavors ells van dir, no, nosaltres hi estem en contra, i de fet divendres el que van dir ells va ser... I si vols que s'apliqui, tant sí com no, ens fas fora. Ens relleves del nostre càrrec i poses un fiscal que ho vulgui fer, o ho fas tu, ja t'espavilaràs, però nosaltres fora. Llavors, demà, a Madrid, hi ha la junta aquesta de fiscals del Suprem, que servirà una mica per veure com està, com si diguéssim, el repartiment de forces, a veure quins suports compta el fiscal general de l'Estat dins del Suprem entre els fiscals per poder aplicar la llei d'amnistia, a qui podria nomenar que els hi apliqués l'amnistia i quin suport compten els quatre fiscals que s'hi oposen. Que recordem són Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena i Jaime Moreno.
Clar, jo crec que també estaria bé recordar als oients que el fiscal, diguéssim, la figura del fiscal pel que fa a Espanya és una figura piramidal, és a dir, és jeràrquic. Vull dir, el que mana, com que tu dius, Álvaro García Ortiz, és el que va a missa.
Sí, clar.
En canvi, els jutges, els magistrats, és una figura que és totalment horitzontal. No deuen a ningú res. És a dir, tenen l'òrgan d'administració, que és el Consell Judicial, que són ells, no?, els que és aquest òrgan de govern dels jutges, però no tenen que retre comptes, diguéssim, a un cap, que és tot el contrari al que passa als fiscals espanyols. I d'aquí, doncs, que ells hagin d'acatar el que diu l'esperit del legislador pel que fa a la llei d'amnistia.
De fet, en el fons, aquí la qüestió no és que ells apliquin l'amnistia, és que ells, com a fiscals, en aquest cas... proposin que se'ls hi apliqui. Exacte, que ells diguin al jutge sí, ho has de fer perquè la llei empara aquests polítics, però al final la decisió, el que dius tu, la prendrà el jutge, no la prendran els fiscals. Però ja és com previ a que el jutge decideixi o no, els fiscals ja estan dient que no, que ells no veuen per on s'ha d'aplicar i que això no passarà. I llavors demà, que això que et deia, també al Parlament...
Perdona, Pau, disculpa, i també el que deies, malversació, i també pel que fa al terrorisme, al tsunami democràtic, no?, que també no estaven, això és el jutge Castejón, però que ell
també
no entraria, diguéssim, en aquesta llei
d'amnistia. Sí, exacte, són aquests dos supòsits, el terrorisme i la malversació, són les que no entren en aquesta amnistia. Llavors deia això, al Parlament Josep Rull començarà aquesta ronda de contactes amb els partits. Aquí hi ha una polèmica, que és que segons estan sortint els diaris aquests dies, aquí hi ha dos candidats, per dir-ho així, que volen postular-se. Un és Carles Puigdemont i l'altre és Salvador Illa. En un primer moment semblava que el que agafaria la iniciativa seria Carles Puigdemont. Però ara sembla que des de Junts prefereixen que sigui Salvador Illa el que vagi primer aquesta investidura. I això qui ha molestat? Doncs ha molestat Esquerra Republicana, en el sentit de que s'entén que fent aquest moviment, aquí tothom el que vol és que l'altre quedi retratat. Llavors, amb aquest moviment, Junts el que aconseguiria és que si Esquerra, al final, amb una abstenció o amb un vot a favor amb els comuns, investissin Salvador Illa amb un tripartit, clar, Esquerra ja sortiria en aquesta foto i Junts podria acusar Esquerra d'haver impedit la investidura de Carles Puigdemont. I amb això juguen, amb aquest... perquè al final, més enllà de les preferències de cadascú, els números són els números, i Carles Puigdemont, matemàticament, ho té impossible. Però ell intenta, llavors... Llavors, el Junts vol forçar aquest ple per intentar fer que Esquerra quedi retratada. clar, aquí Esquerra, dins del seu debat del futur del partit, té el debat de què fem la investidura, estan sortint col·lectius i sectors del partit que hi estan a favor, d'altres que hi estan en contra, com les joventuts. Enmig de tot això ha aparegut el govern de Barcelona, la possible entrada i acord amb Jaume Collboni i amb el PSC per governar Barcelona, que s'havia de decidir la setmana passada. Al final, aquest congrés s'ha acabat posposant. Bé, hi ha tot aquest embolic. I dins de tot aquest embolic, recordem, que ho vam estar explicant aquí en directe, que hi ha els dos vots de Carles Puigdemont i de Lluís Puig, que la mesa d'edat, que tenia majoria independentista, va acceptar i es van comptabilitzar. Doncs demà comença un ple del Tribunal Constitucional en què han de valorar si admeten o no a tràmit les denúncies que va posar el PP i Vox el dia del ple, que ja van anunciar que ho farien. Només és això, han de dir si les accepten o no i si això implica mesures cautelars, que podria ser que el vot de Lluís Puig i Carles Puigdemont tornés a quedar suspès i, per exemple, en una possible investidura no es poguessin comptar aquests vots.
Doncs que bé que ho diguis, això, Pau, perquè d'aquí res parlarem amb Verificat, d'aquí uns minuts, breus minuts, perquè justament els hi volem preguntar el que diu el Pau. Setmana clau al Tribunal Constitucional per saber doncs aquesta constitucionalitat d'aquest vot de delegat per part de Carles Puigdemont, Lluís Puig i també Ruben Wagensberg, que com bé ens explicava en Pau en directe, com deia la setmana passada, ell està de baixa,
sí.
Per tant, és un cas diferent, però igualment li preguntarem a la gent de Verificat, perquè ho han comprovat, què diu exactament el reglament sobre aquesta delegació de vot i per què tant en renou. Però això serà després que en Pau Massip ens expliqui què passa dimecres a Barcelona.
Ui, dimecres. Ens sentirem a parlar. Bueno, potser literalment, des d'aquí la ràdio ho sentirem, perquè dimecres està previst aquest road show de Fórmula 1 al Passeig de Gràcia de Barcelona. I està havent-hi molt de rebombori. Per exemple, aquest cap de setmana s'ha asfaltat la cruïlla de Passeig de Gràcia amb Gran Via, una cruïlla molt transitada, i justament aquest asfaltat nou es fa tres dies abans d'aquest show de Fórmula 1. Aquells que els agradi a Fórmula 1 gaudiran molt, perquè podran veure els,
de ben a prop,
els cotxes i els monoplaces, sí. Al centre de Barcelona. Seran imatges que segur que veurem a partir d'ara molt, perquè seran doncs cotxes de Fórmula 1 amb la pedrera del fons, amb la Casa Batlló, però clar, hi ha molta polèmica. De fet, aquí el Fabricació...
Va parlar amb el síndic de Greuges de Barcelona, David, bon dia.
Exacte, que ell considera que no s'hauria de fer, perquè sí que és veritat que no té massa sentit que s'estigui aplicant, no? Per exemple, la qüestió de les etiquetes dels cotxes, les etiquetes grogues, les etiquetes verdes, que si tens un cotxe massa antic no puguis entrar a Barcelona, però...
Però sí que es permetin fer
exhibicions. No sabem quina etiqueta porten els Fórmula 1.
La competició,
eh? Potser els hi podrien
escolta,
posar.
I diumenge, per tant, Gran Premi a Montmeló.
Sí, sí, sí. És la prèvia, exacte, és la prèvia. Tota la setmana, de fet, ja està obert a Plaça Catalunya, a tot un espai per promocionar i explicar la Fórmula 1 i el diumenge hi ha la cursa. Que recordem, aquí també està bé recordar-ho, perquè no fa gaire, fa mesos, el debat que hi havia era si la Fórmula 1 continuaria o no a Catalunya. I després es va dir que sí, que continuava uns anys més, que no ens havíem de preocupar, que encara que a Madrid hi hagués una altra cursa, no perillava la de Catalunya. Bueno, potser això són contrapartides que s'han d'assumir.
Fem una cosa, Pau Massip, ens acompanya res fins les 4, que escoltarem a la Sandra Gómez, però abans, com dèiem, deixa'm fer una trucada Verificat, perquè el passat 10 de juny, ara ens ho explicava també en Massip, es va constituir, com ja sabeu, el Parlament de Catalunya, els diputats van elegir la mesa del Parlament, tot i que faltaven 3 diputats, que no va faltar cap vot, clar. Per què? Doncs perquè Puigdemont, Lluís Puig i Ruben Wagensberg van demanar delegar el vot i la mesa d'edat ho va aprovar. Bé, això va provocar queixes i amenaces de querelles i denúncies per part de l'oposició, per part del Partit Popular i Vox, i davant de tot això ens preguntem què diu exactament, ara ho dèiem, el reglament, sobre aquesta delegació de vot i, per tant, per què hi ha hagut tan embolic. Doncs mira, parlem amb la Mar Bermúdez, fact-checker de Política Verificat. Què tal, Marc? Com estàs?
Bona tarda, Mercè. Què tal?
Molt bona tarda. Escolta, a veure, explica'ns què en sabem de la delegació del vot al Parlament.
Doncs mira, clar, ha generat, de moment sabem que ha generat molt de rebombori i d'entrada doncs, que és un procés que està a disposició de totes les comunitats autònomes i bàsicament serveix perquè si un diputat no pot assistir a un ple o a una comissió, personalment doncs, pugui designar a una companya o un company de la cambra perquè el representi i, diguem, voti per ell.
Uh-huh. Marc, fins aquí tot molt clar. Ara et preguntem a tu on és el debat. Què heu hagut de verificar?
Clar, hem hagut de verificar quins són els motius pels quals es pot demanar aquesta delegació de vot, no? Com es pot justificar aquesta absència? Llavors, això, en el reglament del Parlament de Catalunya, diu que es pot demanar delegar el vot per una baixa per maternitat o paternitat, per hospitalització, malaltia greu o incapacitat perllongada. I que sempre s'ha d'acreditar, o sigui, degudament, i bueno, s'han de portar com tota la documentació necessària, diguem. I clar, en aquest cas, el que va passar és que Ruben Wagensmith, tot i que viu a Suïssa, sí que estava malalt, llavors, en aquest cas, doncs, no hi ha hagut debat per part seva, però en el cas dels vots de Puigdemont i Puig, clar, ells van al·legar circumstàncies actuals que els incapaciten. Aquesta era com la fórmula que feien servir. I com que això és prou abstracte, la mesa d'edat sí que ho va acceptar, però, bueno, clar, aquesta circumstància que els incapaciten evidentment fa referència a que viuen a Bèlgica arrel de tota la causa del procés i de tota la judicialització que hi ha hagut. I aquí és on hi ha hagut el debat.
Clar, perquè estan exiliats. Existeix alguna sentència sobre el tema? Perquè no és... a veure, vosaltres ho sabreu millor que ningú, Marc. No és la primera vegada que deleguen el vot?
Clar, efectivament, no és la primera vegada i, de fet, hi ha hagut no una, sinó unes quantes sentències sobre aquest tema, sobretot des de 2018, bueno, des de que el 2018... es va començar doncs, a utilitzar aquesta fórmula de la delegació de vot per doncs, totes les persones encausades arrel del procés. I, per exemple, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull i Jordi Sánchez van demanar delegació de vot el 2018 per una sèrie de votacions i el Tribunal Constitucional, el 2022, va declarar-les totes nules precisament doncs, per això, perquè el motiu doncs, no estava com recollit en si el reglament. I en el cas de Lluís Puig, el 2021 també es va declarar nul el seu vot i el Parlament, diguem que va fer un gest per esquivar una mica aquesta sentència i va dir, vale, doncs no delega el vot, però pot fer servir el vot telemàtic. I aquesta sentència va arribar el passat 5 de juny, és a dir, a pocs dies de constituir el Parlament, i també va declarar nul el seu vot. Per tant, digues que precedents tenim...
Hi ha, existeixen. Marc, escolta, deixa'm comentar-ho amb en Pau Massip. Pau, crida l'atenció també, a veure com ho veuràs tu, la rapidesa d'aquesta reunió que em tu deies del Tribunal Constitucional, perquè normalment...
El que passa, jo no controlo tant l'actualitat jurídica de Madrid. No sé si és una reunió aquesta que fan habitualment i que aquest tema...
Ha entrat en l'ordre del dia.
Exacte. Sí que va sobtar, per exemple, la sentència de Lluís Puig, l'última, que es va conèixer, que era també un requeriment que havia posat el PSC abans de que s'acabés la legislatura, i la decisió es va conèixer una setmana abans de la Constitució del Parlament, que servia com de precedent per com a mínim, generar incertesa davant dels independentistes de si acceptarien o no al final el vot de Puigdemont i Puig, que al final ho van fer.
Clar, Marc, deixa'm preguntar-te també, o sigui, en cas que s'acabessin presentant denúncies i anul·lant els vots, podria tenir impacte en les majories del Parlament? Fins a quin punt, no?, podria tenir aquest impacte?
Clar, en aquest cas concret, tal com està constituït el Parlament, en principi no tindria un gran impacte perquè les majories no depenen de tan pocs escons, vots, diguem, però així com a tall d'anecdòtic, per exemple, en el cas de la votació dels pressupostos de 2024, els pressupostos que es van rebutjar i pels quals es van avançar les eleccions, en aquell cas va haver un moment que faltava un diputat i tot depenia d'un vot. I aquest vot podria haver estat el de Lluís Puig. Finalment, aquest diputat va arribar i hi havia dos vots de diferència, aleshores doncs, no va marcar la diferència, però bueno, que encara que sembli no sé, un factor puntual, pot tenir molt d'impacte en alguns moments, o en algun cas ha estat a punt de tenir-ne molt.
Marc, moltíssimes gràcies. Des de Verificat, Marc Bermúdez. Sempre és un plaer contactar amb vosaltres. Una abraçada.
Igualment, adeu.
Sí, per tant, setmana interessant.
Sí,
ens ha quedat
segur.
Bona setmana.
Sempre. I ja us sabeu que també sempre oberts a totes les sorpreses que l'actualitat ens deixi, perquè...
Més girs de guió? Tu creus que pot...
Sí, i tant.
Ui, tant.
I tant.
Bueno, escolta, com celebrarà Sant Joan?
Menjant coca i tirant petards. Com s'ha de celebrar, Mercè? Com ho faràs tu?
Perdona, hi ha gent que no li agraden els petards, eh?
Ah, bueno, sí.
Clar. Nosaltres anem a les Falles d'Isil.
Oh, mira, però és molt xulo, també.
Clar,
és
perquè...
Però s'ha de gentrificar, eh?
Paula Moreno. Paula Moreno també vindrà, eh? Escolta'm, sí, sí, a veure, però és veritat que és un debat interessant perquè hi ha molta gent que no li agraden els petards i que ho passa fatal. Mm. Vull dir, deixant també... parlem de gossos, d'animals sí, en general, que, sí. I també doncs, persones que no ho, o sigui, no ho toleren, no els hi agrada. Mm. Bueno, tu no ets un d'ells,
no,
eh?
No,
no. És el cas.
A mi m'agraden, sí.
Molt bé.
Sí, sí.
Doncs,
passa, jo Pau... entenc aquesta gent i llavors és... Jo entenc, però, bueno, és una nit a l'any.
No passa res, no?
Està bé, no?
Pau Bastip, gràcies.
Sí, ara el que no tindrem és secció dilluns.
És veritat, això és veritat. Bueno, ja en parlarem. Anem a escoltar la Sandra Gómez i tornem.